Som els nens i nenes de l'Escola Garbí, de Poboleda. Aquest curs estem treballant el projecte de l'univers i del sistema solar.
Durant tot el curs fem activitats i sortides relacionades amb l'univers. A continuació us explicarem què hem treballat i tot el que estem aprenent sobre el sistema solar.
El sistema solar. Els alumnes de la comunitat mitjana us explicarem com és el sistema solar. Està format per una estrella central i tots els planetes giren al voltant del Sol.
El sistema solar té 8 planetes. Tots són molt diferents, així que els nens i nenes de tercer us explicaran algunes característiques de cadascú d'ells.
Per escapar de vida sense amor.
Mercuri és el primer planeta i el més petit del sistema solar. Durant el dia hi fa molta calor i a la nit molt de fred. Té una temperatura tèrmica extrema. Venus és el segon planeta i està situat entre Mercuri i la Terra. Es considera el planeta més calent, tot i que no és el més proper al Sol. És un planeta que gira al revés i té núvols d'àcid sulfúric que provoquen pluges àcides. La Terra és l'únic planeta del sistema solar que està habitat. Se l'anomena el planeta blau perquè té un 70% d'aigua. L'aigua pot estar en tres estats: sòlid, gasós i líquid. El planeta Terra té un nucli gairebé tan calent com el Sol. Té un satèl·lit que es diu Lluna.
Mart és de color vermellós i es coneix com el planeta vermell perquè té òxids de ferro. Té dos satèl·lits que es diuen Fobos i Deimos. El planeta Mart té el volcà més gran de tot el sistema solar. Júpiter és el planeta més gran i que gira més ràpid. El seu dia dura 10 hores. Els seus anells són molt difícils de veure perquè són foscos i polsosos i té més de 95 llunes. Saturn és el sisè planeta del sistema solar i és el més famós pels seus anells fets de gel i roques i té més de 140 satèl·lits.
Saturn és un planeta gasós format per hidrogen i heli. Té una densitat tan baixa que flotaria a l'aigua. Urà és el primer planeta que es va crear del sistema solar. És 4 vegades més gran que la Terra. El seu color blau verdós prové del metà atmosfèric. És l'únic planeta que pot arribar a girar de costat. Neptú és l'últim planeta i el que està més allunyat del Sol. Només ha donat una volta al voltant del Sol. Té els vents més forts del sistema solar, amb ratxes de més de 2.000 km per hora. Abans, en el sistema solar, també hi comptaven a Plutó, però actualment es considera un planeta nan.
l'univers i en galàxies. Les galàxies poden ser irregulars, espirals i elíptiques. Les galàxies estan formades d'estrelles i les galàxies espirals estan formades per estrelles joves.
I també hi podem veure estrelles. Les estrelles són boles de foc. S'agrupen en constel·lacions formant figures. Necessitem un telescopi per observar-les. Les estrelles viuen milions d'anys, però també moren perquè han acabat tot el combustible, tot i que seguim veient la seva llum.
Shadows in the moonlight, dancing with the sun. Planets are aligning to love as one, and it won't be long.
L'eclipsi solar, entrevista Lluís Canals.
In a sky full of stars, though our lives were apart, we've only just begun.
Presentació de Lluís Canals. Donem la benvinguda a Lluís Canals, veí de Poboleda i aficionat a l'astronomia. Ha viatjat per molts països de tot el món, observant diversos eclipsis totals de sol i altres fenòmens astronòmics, dels quals li han aportat una gran expertesa i coneixement del sistema solar. Forma part de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i també l'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat, que és la única a tota la comarca. En Lluís és observador del sol i cada dia que pot fa una gravació de la seva superfície. Comencem amb l'entrevista.
Què és un eclipsi de sol?
Bueno, partint de un eclipsi hem de considerar tres astres. Per una part el Sol, que està lluny, per altra part la Terra, que és el planeta on estem nosaltres, i la Lluna, que és el satèl·lit de la Terra. El Sol il·lumina els tres astres. La Terra dona una volta al Sol, que és el moviment de traslació, i la Lluna dona voltes al redor de la Terra amb el seu moviment. No? Quan si, per exemple, la Lluna es posa al mig del Sol i de la Terra, seria Lluna nova, doncs llavors l'ombra de la il·luminació del Sol, l'ombra que fa la Lluna, pot ser de que toqui la Terra. Si ens situem en aquesta posició de la Terra i mirem el Sol, el veurem totalment tapat per la Lluna i direm que estem veient un eclipse. Això és un eclipse. Ara bé, ens podríem fer una pregunta, i és, explicat d'aquesta manera, a cada mes hauríem de tindre un eclipse. I no passa això. Per què no passa això? Bé, això no passa perquè l'òrbita de la Lluna no està en el mateix pla que l'òrbita de la Terra respecte al Sol. Vull dir, les dues òrbites formen un angle de 5 graus, que és petitet, però és suficient com perquè normalment, encara que la Lluna es posi entremig del Sol i de la Terra, la seva ombra passi per sobre de la Terra o passi per sota. Només hi ha un cas particular, és quan en l'òrbita de la Lluna creua la posició del pla del Sol i de la Terra, que es diu eclíptica. Si es posa en aquest punt precís, llavors hi ha eclipse. Tots els altres punts ha d'estar en aquest punt o molt proper en aquest punt. Tots els punts de l'òrbita de la Lluna no donarien l'eclipse.
Per què hi haurà un eclipsi total?
Hi haurà un eclipsi total Per aquesta condició que hem explicat abans, vull dir, la Lluna es posarà entremig del Sol i de la Terra i estarà, més a més, en aquest punt de creuament de les dues òrbites. Aquest punt es diu node. A més, hem de tindre en compte una cosa, i és que normalment tots estem acostumats a veure el Sol i a veure la Lluna, per exemple, quan hi ha una sortida de Sol, o quan hi ha una posta de Sol, veiem el Sol. I la Lluna la veiem molts dies, a la nit o al matí. No? I veiem les seves mides més o menys igual. Això és una coincidència. És una coincidència important degut a que el Sol està molt més lluny que la Lluna i a la vegada és molt més gran. El Sol està a uns 150 milions de quilòmetres lluny de nosaltres. La Lluna, 380.000. Si fem aquesta divisió, 150 milions dividit per 380.000 dona 400. El diàmetre del Sol és 1.500.000 de quilòmetres. El de la Lluna, 3.500 quilòmetres. Si fem la divisió, també dona 400. Això és una coincidència. Una coincidència molt aleatòria. Podria no haver sigut així i no tindríem mai eclipses. Si el Sol està 400, o sigui, si el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però al mateix temps està 400 vegades més lluny, la mida que veiem nosaltres en el cel, que es diu mida aparent, és la mateixa. I per això, quan es posa davant la Lluna, el podem veure, diguéssim, tapat el Sol. Hi ha una altra coincidència, i és que les òrbites no són circulars, són el·líptiques. Per tant, no sempre la Lluna estarà a la mateixa distància que nosaltres. La Lluna, a través de la seva òrbita, va variant la distància. A vegades està més a prop, a vegades està més lluny. Quan està més a prop, la mida aparent té que ser més petita. Té que ser més gran, perdó. La mida aparent és més gran. I llavors, l'eclipse durarà més. Quan està en una posició molt més lluny de la seva òrbita, més lluny de nosaltres, llavors la mida de la Lluna, la mida aparent, serà més petita. I per tant, l'eclipse durarà menys temps. Si està en el punt més lluny, llavors la mida aparent de la Lluna no és capaç de tapar el Sol. I tenim un eclipse que es diu anular. Veiem el Sol, al centre veiem la Lluna, però al redor de la Lluna veiem una esfera de foc, que és el Sol.
Cada quants anys passa un eclipsi?
Un eclipsi, mira, un eclipsi en el mateix lloc costa molt, o sigui, passa molts anys perquè torni a coincidir. En el moviment de traslació de la Terra o del conjunt Terra-Lluna al redor del Sol, hi ha dues zones en les quals es donen les condicions de que la Lluna es posa entremig i a la vegada està en la intersecció aquella que parlàvem. Són les zones d'eclipsi durant aquesta trajectòria. Per tant, en un any poden haver-hi dos eclipses de Sol, però com que la Lluna dona una volta a la Terra cada 28 dies, si en un moment determinat de l'eclipse de Sol la Lluna està entre el Sol i la Terra, al cap de 14 dies està al revés, és Lluna plena. I és la Terra la que dona ombra a la Lluna. I llavors hi ha un eclipse de Lluna. Per tant, normalment, en un any, hi haurà dos eclipses de Sol i dos de Lluna. Poden haver-hi anys que n'hi hagin més.
Quin és el millor lloc del Priorat per veure l'eclipse?
El Priorat té una configuració bastant especial. Per veure un eclipse, per veure aquest eclipse, necessitem un lloc pla per anar bé. Per què? Perquè l'eclipse passa molt tard del vespre. Quasi una miqueta abans de la posta de sol. Llavors, el sol està molt baix sobre l'horitzó. Si tenim una muntanya, si tenim una casa, un arbre, pot ser que ens tapi l'eclipse. El Priorat és una zona molt muntanyosa. Llavors ens hem de determinar ben bé quin lloc anirem per veure'l. Per exemple, aquí a Poboleda hi ha un lloc ideal, que és el campanar. Però clar, pujar tots al campanar serà una mica difícil. Llavors, si pensem ara en el campanar, la muntanya que està darrere, totes les muntanyes que estan darrere, tota aquesta zona, són una zona en què al vespre et dona el sol i seria una bona zona. Hi ha alguna zona més. El carrer dels Encatirals, per exemple, és un carrer que està a l'oest i que a la part de l'oest no hi ha cap casa, ni cap arbre que ens tapi. També és un bon, és un lloc bo. No tan bo com la muntanya, perquè contra més amunt anem, millor ho veurem, però també seria un bon lloc. Altres llocs del Priorat doncs no tenen aquesta sort, eh? La Morera no pot veure, Escaladell tampoc, Vilanyal, també, tots aquests pobles no ho veuen, perquè tenen muntanyes massa a prop. O sigui, hem d'escollir, prèviament a l'eclipse, hem d'escollir un lloc.
A quina hora serà l'eclipse?
A l'eclipse del mes d'agost serà tard al vespre, començarà a les 7, a les 7 del vespre i mitja, 7:35, amb el primer contacte de la lluna davant del sol. Després anirem veient com la lluna es va menjant el sol, això triga doncs, quasi una hora, de tal manera que la totalitat serà a les 8:30 minuts. I durarà un minut escàs, un minut i un segon.
Quines mesures de seguretat hem de tenir en compte quan mirem un eclipsi?
Bé, un eclipsi és un problema de salut. De fet, és un problema de salut pública. Perquè si nosaltres mirem el sol, de la mateixa manera que si agafem una lupa i posem els rajos de sol sobre un paper, el paper es cremarà, doncs en el nostre ull passa el mateix. Se'ns cremarà la retina. La retina és la superfície on es forma la imatge. És com la pantalla, quan nosaltres projectem alguna pel·lícula o tal, necessitem una pantalla, però la retina és la nostra pantalla. La retina, tota aquesta imatge que es forma a la nostra pantalla, a través del nervi òptic, va cap al cerebre i la decodifica i tenim la percepció del que estem veient. Però la retina no té terminacions nervioses, no, per tant no fa mal. Et pots cremar sense fer mal. És més, a la millor ni t'enteres i t'enteres l'endemà, quan comences a tindre problemes de visió importants i que duraran per sempre. Una cremada no es pot solventar. Per tant, hem d'agafar un sistema de protecció, però a més que sigui fiable. L'únic medi de protecció fiable en un eclipse són les ulleres d'eclipse. Ulleres que són certificades i homologades amb una sèrie de normes que ens asseguren que no passa gens ni l'infraroig ni l'ultravioleta i que la llum visible passarà només un 90%, o sigui, ens bloqueja el 99,99%. Altres mitjans, com poden ser una radiografia, un vidre fumat o fosc, o vidres de soldador, que en principi podrien servir els d'una graduació molt alta, però que no sabem, no estan certificats i per tant no sabem com estan, no els hauríem de fer servir mai, perquè són molt perillós. També podem mirar el sol en un eclipse per projecció. Mirar per projecció no té cap problema. Podem fer una projecció a través d'un telescopi o d'uns binoculars o qualsevol altre tipus de mirall o així, i veure'l bé. A vegades hi ha projeccions Però i els seus de la naturalesa, eh? Vull dir, els rajos de sol que passen entre les fulles d'un arbre a terra formaran la imatge del sol eclipsat.
Quan tornarem a veure un eclipsi, i a on?
Bueno, un eclipsi, ja he dit abans que costava molt que tornés a passar al mateix lloc. Aquest eclipsi del 12 d'agost és el principi d'una sèrie de tres eclipsis que podrem veure a la nostra zona. El 12 d'agost és total, aquí. Després, el 2 d'agost del 2027, és un eclipsi que aquí serà parcial, un parcial molt alt, però parcial. Si el volem veure total, ens anem a anar al sud de la península. Tarifa, Càdiz, Màlaga, o més enllà, al mar, fins a Egipte. Seria bo, per exemple, anar a Egipte. Però l'agost fa molta calor. Que passi en el mateix lloc, és a dir, que torni a vindre aquí en el Priorat un eclipsi, trigarà temps. L'anterior va ser el 1905. I el posterior, o sigui, el següent, serà el 2180.
Moltes gràcies, Lluís, per tota aquesta informació tan interessant. I seguirem els teus consells i recomanacions.
Estic molt content de venir a l'escola, explicar coses, coses que he fet diverses vegades, i ja faig més. Moltes gràcies.
La Lluna. Els nens i nenes d'educació infantil us cantaran la cançó popular de la Lluna.
La Lluna, la Lluna, i el sol i la dol. Son pare la crida i sa mare la vol. La Lluna, la Lluna, i el sol matiner. Son pare la crida i sa mare també.
Tot seguit us explicaran què és la Lluna.
La Lluna és un satèl·lit del planeta Terra.
La Lluna gira al voltant de la Terra.
La Lluna té diferents fases. Creixent, plena, decreixent i nova.
El Lluís Canals ens va fer un taller de la Lluna i vam construir una maqueta que, si l'il·luminaves amb la llanterna, per una finestreta veiem les fases de la Lluna.
Després de dies ho aconseguim, parem la rotació, t'has marejat, digues i el meu cap.
Presentació final dels alumnes amb les constel·lacions.
Se diu Aina, a l'aniversari, el 25 d'agost, fa Iu i és Verge.
El Joan fa Iu, va néixer el 20 de maig i és Tauro.
El Pau fa l'aniversari el 24 de febrer, fa Iu, el seu signe del zodiac és Aquari.
Enriqueira, tinc 4 anys, fa l'aniversari el 23 d'abril I soc Taura.
Em dic Ginesta i soc Jaïta.
Em dic Biel, soc Quota i soc Lleó.
Em dic Bruc, tinc 5 anys i soc Escorpí.
Em dic Laia, tinc 7 anys, faig primer, faig l'aniversari el 23 de gener i sóc Aquari.
Em dic Mira, tinc 6 anys, faig l'aniversari el dia 8 de setembre i sóc verge.
Em dic Teix, faig segon, tinc 7 anys i sóc verge. I faig l'aniversari el dia 2 de setembre.
Em dic Laia, tinc 8 anys, faig tercer, faig l'aniversari el 28 de desembre i sóc Capricorn.
Em dic Aitana, tinc 8 anys, faig tercer, el meu aniversari és el 19 de setembre i sóc verge.
Em dic Alguer, faig tercer i faig l'aniversari el 28 de març i sóc Àries.
Jo em dic Jack, faig quart, tinc 9 anys, faig l'aniversari el 9 de desembre i sóc Sagitari.
Hola, me dic Lia, per l'aniversari 25 de juny i sóc cranc. El cranc que veiem representa en el cel és, en realitat, el cranc gegant que la deessa Hera va enviar contra Hèrcules. Mentre aquest estava lluitant contra Hidra, la deessa protegia la terrible Hidra i per això li va enviar el cranc gegant per ajudar-la. El cranc va mossegar a Hèrcules al peu, però al final l'heroi va aconseguir aixafar-lo. Finalment, Hera va recompensar l'acció del cranc posant-lo en el cel com el signe de Càncer.
Hola, em dic Aron, tinc 10 anys. Faig l'aniversari el 14 d'abril i el meu signe del zodiac és Àries. El xai que veiem representat al cel seria en realitat el meravellós Capnef d'Or, enviat per la veïna Nefle, per intentar protegir i salvar els seus fills. L'heroi Jackson va reunir una expedició i va construir una nau per recuperar el Capnef d'Or. I ho va aconseguir. Ell va tornar a la seva terra superant greus perills. Finalment, Zeus el va posar al cel en forma de constel·lació d'Àries.
Hola, em dic Zara, faig l'aniversari l'1 d'octubre i sóc Balança. La constel·lació de Libra commemora la deessa grega Temis, filla d'Urà i germànica de Saturn. Personificava la justícia i era la deessa dels lleis eterns. Es va convertir en la consellera de Zeus i va tenir diversos fills amb ell. Aquesta deessa personificava l'ordre diví, les lleis i els costums. Presidia la relació correcta entre l'home i la dona, que era la base de la família. Va viure primer a la Terra, però després es va traslladar al cel com constel·lació de Balança.
Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles, perquè som gent de pau, però sí que el plantarem cara, perquè compartir-ho amb tu és la millor part del viatge.
Hola, em dic Carla, feia l'aniversari el 3 de gener i sóc Capricorn. Capricorn representa Amaltea, meitat cabra, meitat peix, que va cuidar i va alimentar a Zeus quan aquest era petit, en qui Rea va confiar perquè el protegissi del seu pare Crons. Segons alguns, Amaltea era una nimfa de l'Arcàdia, per altres era una nimfa en forma de cabra. Amaltea i la seva filla Adrastrea van criar a Zeus amb mel i llet. Amaltea tenia administrables banyes que li creixien i besaven nèctar i ambrosia. I quan un d'ells se li va trencar, van omplir de fruits per oferir-lo a Zeus. és la famosa banya del Mateo, símbol d'abundància. Zeus va col·locar en una de les constel·lacions del cel. S'han tornat immillorables
perquè alguna vegada... Hola, em dic Heisbel, el meu aniversari és el 28 de febrer i el meu signe del zodíac és Peixos. En la Grècia clàssica, aquest signe està vinculat a Posidó, que governava sobre els mars. La història d'aquesta constel·lació es basa en el mite de Venus i el seu fill Cupid. En la mitologia grega, Afrodita i Eros, aquestes dues figures mitològiques van ser sorpreses pel monstre Tifó, però Venus sabia que podrien escapar per l'aigua. Va agafar a Cupid i es va submergir a l'aigua, on tots dos es van transformar en peixos i per assegurar que no es perdrien, es van lligar amb una corda.
Em dic Oriol, faig l'aniversari el 15 de desembre i sóc sagitari.
Em dic Martina, faig l'aniversari el 23 de novembre i sóc sagitari.
La constel·lació de Sagitari està formada per 194 estrelles i representa el centaure de Quiró, meitat home i meitat cavall. Es coneix com a rei dels centaures, mestre d'herois i savi arquer.
Explica la història que van ferir a Quiró amb una fletxa enverinada, amb sang d'hidra. Llavors va ser Zeus per salvar-lo del seu patiment, qui el va enviar a les estrelles en forma de constel·lació de Sagitari.
Fins aquí el nostre programa sobre el sistema solar. Espero que us hagi agradat.
I moltes gràcies per haver-nos escoltat.